Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.
Es la 1:11. Seguimos con las entrevistas dedicadas a los candidatos de las próximas elecciones. Hoy es el turno del candidato de MES al Parlament, Lluís Apesteguía. Bienvenido, Lluís, ¿qué tal?
Hola, molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Bueno, en alguna ocasión has comentado que la participación de MES en un futuro gobierno supondrá poner todo el acento en dar la solución en la vivienda en Baleares. Pero, ¿de qué manera propones solucionar este problema?
Un problema tan complex com aquest no té una solució fàcil i qui intenti fer veure el contrari segurament està intentant enganar la ciutadania. Però és veritat que, a més d'accelerar l'acció de l'administració, tant des del punt de vista dels incentius fiscals, de les bonificacions, de les ajudes, com també de la pròpia construcció d'habitatge de protecció oficial, que no podem permetre que passi el que està passant ara, que és que tenim molt de recursos, perquè com a govern hi hem posat molt de recursos, però no s'estan construint a la velocitat que haurien. A més d'això, cal regular el mercat, perquè no podem permetre que en una situació de tensió habitacional en què s'accés a un dret bàsic com és l'habitatge, l'administració no actuï, i al final se tracta una mica de canviar el focus o la perspectiva i deixar de considerar l'habitatge com un bé i considerar-lo com un dret. Uh-huh.
Seguimos con vivienda porque llevamos años hablando de Son Busquets y realmente no se ha puesto ni una piedra. ¿Entiende que a los ciudadanos estén cansados de esperar? ¿Cuál es su propuesta en este aspecto?
Bueno, els ciutadans estan tan cansats com hi pugui estar jo, no? Al final, la gent que servim una època de la política de la nostra vida també són ciutadans i també veiem els mateixos retards i ens indignen d'igual manera. Al final, això depèn d'una decisió del govern de l'Estat que, bueno, tenim molt d'anuncis a damunt la taula, però encara no s'han materialitzat. I per lo que fa a l'assumpte de l'habitatge, tots els anuncis i totes les passes endavant, benvingudes siguin petites o grosses. Eh? Jo no me situo mai en postures maximalistes. Però és veritat que crec que no és adequat, fins i tot diria que no és decent, que ara amb una precampanya electoral de les autonòmiques tinguem aquesta llau d'anuncis sobre un problema que estan patint tantes persones i d'una forma tan greu. Per tant, jo crec que hauria de ser una qüestió d'estat i de país i que davant de veres totes les administracions s'hi posessin l'endemà de les eleccions, i jo ho he dit diverses vegades també, que si m'ha tocat la responsabilitat de ser president, l'endemà de les eleccions convocaria un gran acord de país per l'habitatge, perquè crec que ha de traspassar l'àmbit de les diferents administracions i també ha de traspassar l'àmbit dels diferents partits, i hem d'acordar uns mínims que ens serveixin per avançar en garantir que les persones puguin accedir a un habitatge, ja sigui per lloguer o per compra, sense que això els suposi un empobriment. No pot ser que una família que fa la seva part del contracte social, no que fa el seu treball i rep un salari a canvi d'això, per a l'hora d'accedir a una cosa tan bàsica com l'habitatge, li suposi un empobriment si ha de dedicar-hi entre el 50-60% de lo que ingresa.
En materia sanitaria, bueno, ya sabemos que faltan médicos, las listas de espera siguen desbordadas y en los centros de salud denuncian los profesionales que después de 4 meses desde el acuerdo de diciembre poco ha cambiado. Y luego también está el tema del catalán. ¿Cómo explica a los pacientes que el requisito de la lengua esté provocando la marcha de profesionales?
No, diría que no es vera. Vull dir, no hay cap dada de que la llengua sigui una problemàtica a l'hora de cobrir les places. De fet, des del punt de vista legislatiu, quan hi ha mancances en alguna especialitat, se preveuen sistemes especials de cooptació de metges. Per tant, la llengua en cap moment ha impedit que tinguéssim tots els metges que necessitàvem. Jo crec que aquí hi ha dos factors que mos dificulten, no? Primer, la manca de metges. Hi ha una manca general de metges, que no només afecta les Illes Balears, sinó que afecta tot l'estat espanyol i diria que tota la Unió Europea. I, per tant, aquí el que hem de fer és, sabent que no hi haurà un augment de facultatius, adaptar el nostre sistema de salut, sobretot per lo que fa a l'atenció primària, per optimitzar els recursos que tenim i per l'altra banda solucionar les derivades que específicament dificulten que tinguem personal sanitari a les Illes Balears, com pot ser, per exemple, l'accés a l'habitatge, que és una de les coses que sí que dificulten que tinguem metges, i amb això, per exemple, a Eivissa ho han dit d'una forma molt, molt acuciant. Però això, insisteix, que no ho dic jo, ho diu el Col·legi de Metges, que no hi ha cap metge que hagi partit per qüestió de llengua i que sí que hi ha metges que no han vengut per la dificultat d'accedir a un habitatge.
En cuanto a movilidad, los atascos también, obviamente, tienen indignada a la población y hace unos días proponían revertir infraestructuras en relación a las carreteras. ¿Nos podéis explicar cómo?
Bueno, la problemática de la movilidad también es una de estas cuestiones que no se arreglan en soluciones a mig plaç. Vull dir, a curt plaç, perdona, sí que s'arreglen solucions a mig plaç. I allò que cal de bona manera és baixar el parc automobilístic que tenim a Mallorca. Hem de tenir en compte que si tenim en relació a la població amb edat de conduir que tenim a Mallorca, el número de cotxes és de 1,3 per conductor, en persona amb edat de conduir. És de les més altes del món. Clar, això és molt difícil de gestionar i per tant el que hem de fer és de potenciar altres sistemes de mobilitat, com pot ser el del transport públic, n'hi ha d'altres, però de forma molt especial el transport públic, perquè sigui competitiu, perquè sigui còmode, perquè la gent s'hi pugui desplaçar i evitar aquests embossos. I en el final també hi ha una qüestió que és estructural, que és el sistema, el nostre sistema econòmic, que fa que tinguem unes pujades de número de vehicles en l'estiu molt grosses, que s'afegeixen a un problema que ja tenim els propis residents, i després també la macrocefàlia de Palma. Al final, si pretenem que tota la gent que viu a la part forana entri a Palma en unes mateixes hores, s'amplin el que s'amplin les carreters, sempre hi haurà embossos. Per tant, el que necessitem és que la gent se mogui d'una altra manera.
Desde su formación plantean un modelo económico transformador, justo y sostenible. Bueno, ¿qué medidas tienen pensadas para realizarlo, para llevarlo a cabo?
Pues nosotros ahora mismo tenemos un sistema económico que es muy débil, es a dir, nosotros dependemos excesivamente de un solo sector. Això ho vam veure durant la crisi de la Covid, no? Que ens va caure el turisme i se va aturar la nostra economia. Per tant, necessitem de forma urgent diversificar el nostre model econòmic. Però això, que és un mantra que fa molt d'anys que se repeteix i que no acabam d'assolir, requereix de propostes concretes. I nosaltres el que dèiem és que, per exemple, amb la recaptació de l'import turístic, que nosaltres proposam incrementar el mesos d'estiu, sobretot ara que tenim aquests pits tan alts durant l'estiu, tot el que se recapti a la cotatxa, la meitat vagi a disminuir el número de places, és a dir, que el govern esdevengui un agent de decreixement turístic, i l'altra meitat vagi a potenciar altres sectors econòmics, a fer passarel·les també laborals per als treballadors que ara mateix se dediquen al turisme perquè se puguin derivar amb la formació suficient en aquests altres sectors, i tenir una economia més diversificada, que també el que ens suposa és tenir una economia molt més forta.
Siguiendo con la economía, usted ha mencionado que es importante repartir mejor la riqueza. ¿Cómo pretende cumplir este objetivo? ¿Está hablando de subir impuestos a los que más tienen?
Sí. Vull dir, nosaltres creiem en un sistema fiscal progressiu, que a més és un mandat constitucional. Saben que jo no som un dels principals defensors de la Constitució espanyola, però té aspectes que són positius i, per exemple, l'obligació d'aquest sistema fiscal sigui progressiu és un mandat constitucional que nosaltres sí que defensam. Per tant, hi ha molt d'impostos, per lo que pertoca en els trams o en els impostos que són autonòmics, que és de lo que hem de xerrar en aquestes eleccions, que els hi falta progressivitat. I on qui més té no és qui més aporta. I per tant, nosaltres el que proposam és no pujar impostos, sinó augmentar la progressivitat. És a dir, sí augmentar impostos, per exemple, quan xerran de l'impost de transmissió patrimonial, ara mateix tenim dos trams, no? Les cases que se venen per més d'1 milió d'euros i les cases que se venen per més de 3 milions d'euros. Segurament haurien de fer més trams i en aquesta tramificació augmentar la fiscalitat, i això ens permet suportar els serveis públics, perquè clar, hem de pensar que quan xerram de les propostes polítiques que xerren de disminuir els impostos, han d'explicar de bon, de quins serveis disminuiran quan rebaixin la recaptació. Nosaltres el que hem intentat és que totes les nostres propostes polítiques explicar d'on traurem els dobbers per dur-les a terme, perquè entenem que és una responsabilitat. I això, evidentment, Pentura ens fa ser molt realistes i tenir un programa molt concret, amb propostes molt concretes i molt, diguem, que podem practicar durant 4 anys, però crec que és una responsabilitat cap a la ciutadania fer-ho.
I des de MES també han hecho hincapié en la protecció del medi ambient. Què medidas van a realitzar per complir aquest objectiu, aquesta proposta?
Bueno, també la protecció del medi ambiental és una qüestió molt, molt transversal, però, per exemple, si me fes dir la més, la que crec que és més destacable, és la eliminació de la possibilitat de construir habitatges o usos turístics en rústic. Perquè no només des d'un punt de vista mediambiental i també des d'un punt de vista paisatgístic, que són molt importants, sinó també des d'un punt de vista d'estructuració de la nostra societat. Ara mateix el que tenim, i que és un model que s'ha d'implantar a Mallorca i a Eivissa, que no existeix enlloc del món, que és que tot és camp solar, el que ens dificulta és que els pagesos hi puguin accedir per plantar-hi, però també ens creen totes unes derivades a l'hora de planejar com dotam d'aigua aquests habitatges, com dotam de clavegram aquests habitatges, com els hi recuïm els fems, també com se mouen aquestes persones, perquè si la població la tens majoritàriament dispersa, òbviament se mourà amb transport privat. Per tant, hi ha tota una sèrie de derivades que ens fan dir, escolta, han de viure d'una altra manera, no se pot fer que la gent visqui majoritàriament en el camp. Evidentment, el que existeix ja existeix, però no hem d'incrementar aquest problema, i per tant és una proposta que és molt clara, que és molt valenta, que cap altre partit du en el seu programa, però nosaltres creiem que hem de ser honestos en la ciutadania, perquè creiem que, a més, és una urgència i que aquest debat s'havia de plantejar i que no hi ha més marge en aquest camí.
Cuando llegue el momento de pactar, ¿con qué partidos pactarían ustedes?
Bueno, nosotros prioritariamente lo que volem es que se reediti una majoria progressista en aquest país i que més la lideri o hi tingui la major capacitat d'influència. Això és el nostre objectiu electoral, diguem-ne, a grans trets. Però també he dit sempre una cosa, nosaltres podem parlar amb qualsevol partit que sigui democràtic, que accepti el dret lingüístic del ciutadà d'aquesta terra, que defensi l'autogovern i que defensi el nostre model cívic i social. A partir d'aquí, nosaltres podem xerrar amb qualsevol partit. Jo entenc que això n'exclou un, que crec que no compleix amb aquest requisit, que no és un partit que defensi la democràcia, i per tant amb la resta, amb el que toqui, tant si és per conformar govern com si després és per parlar de qualsevol altra política que afecti la ciutadania, nosaltres no tenim cap problema en parlar-ne.
Una última pregunta, hablando de pactos, ¿tienen pensado qué conselleries solicitarían?
La presidència del govern, vull que només pensen en conselleries. No, és a dir, no, nosaltres no és que estiguem pensant en conselleries en concret, nosaltres el que estem pensant és en tenir la màxima capacitat d'influència. És veritat que a partir de les eleccions hi haurà d'haver un potencial acord d'investidura, que dependrà de qui sigui la persona que se presenti en aquesta investidura, això condicionarà molt el pacte, però el que ha d'haver és un equilibri entre totes les forces i també ha d'haver una capacitat d'assegurar que l'acció de tot el govern, independentment de qui assumeixi cadascuna de les conselleries, representi a tots els agents que han configurat aquesta majoria.
Muchas gracias por tu tiempo, Lluís Epestegui, candidato de MES al Parlament.
Moltes gràcies a vosaltres.
Unos consejos y seguimos con el programa.
Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.